Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 8 minuts del matí, recta final, última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres i música de cinema per rebre Àngel Comas.
Hola, molt bon dia. Com esteu, bé?
Té molt bé. I tu?
Jo em poso a punt de fer la recta final aquesta que
veus tu. 100 metres, no?
Des de que deixes que fas la recta final. Jo això a vegades ja. Això de la recta final, que a vegades diuen, aquest programa està a la recta final, o aquesta cosa està a la recta final.
Bueno, un altre perquè dia t'ho presentaré d'una altra manera.
Quan sento una transmissió d'un partit de futbol,
sí,
estamos en la recta final.
Últims minuts.
Quan falten 5 minuts. I quan faltaven 10, que no estaven a la recta final?
Menys.
I, bueno, serà la recta semifinal, no?
Ja, ja.
Bueno, però és igual.
Són coixinets, no?
Sí, hi ha coixinets.
Que fa coixinets servir.
Per què?
Coletilles, no? Que
diuen, ah, coletilles, de coletes.
Sí.
La paraula coletilla també és curiosa, no? Perquè, imagina't, és una coleta... Que...
En català que seria mots crossa, o, no?
Sí,
que en diuen...
Exacte.
Bueno, pues,
o frase,
expressió,
o expressió...
I ara és coletilla, Àngel.
Són bastants.
I ara és crossa.
A més tenim un els dijous, que tu no vens, que és dia de mercat, dia de Sant Cugat a fons. Això no ho saps.
No, explica-ho.
Això ho fan els dijous, ho fem.
No, els dimecres, Carme, no? Els dimecres.
Els dimecres pels dijous. Clar, quan ens acomiadem, jo dic que demà ens trobem, demà dijous, dia de mercat, dia de Sant Cugat a fons.
Ah, molt bé, llavors què passa?
No res, que és una...
Que la Carme sempre, els dimecres, s'acomiada així.
És bona aquesta, eh?
Sí.
Esteve?
Gràcies, sí.
Sí, ah, molt bé. Tu tens cops amagats, Carme?
Sí, sí. Soy una million dollar la baby, no?
Sí.
Doncs una acaba mica. Molt malament, la pobra.
Ostres, tu! Quina bona tria que he fet.
Sí.
Anem per feina?
Anem per feina.
Doncs vinga.
Aviam.
Avui tenim tres estrenes.
Que no n'he vist cap, tu.
Val, d'acord. Seguim, doncs, gràcies, Àngel,
no,
fins la propera.
Fes-te una mala cara, que, quan dic que no he vist cap, d'acord, va.
I això que ha fet deures, el que passa és que, clar...
No,
però no els que tocaven.
Cinc pel·lícules al cinema de preestrena, per dir-ho d'alguna manera. Mm. I cap que s'estrena aquesta setmana. S'estrena la que ve.
S'esperen a la setmana que ve.
I ja veus tu. No som res, eh?
Bueno, tres estrenes.
Ah, mira, després et preguntaré una cosa que hem comentat aquest matí a la tertúlia. Bueno, l'hem estat allò discutint i parlant i m'ha semblat interessant. Dic, potser...
Què sembla el patrocinador del Barça?
No, ella es refereix a la tertúlia del matí.
Ah, vale.
A la tertúlia de primera hora.
D'acord, què sembla l'Alberto Fernández Díaz?
Uf.
L'Alberto no, del Fernández Díaz.
Jorge Fernández.
Què em sembla això?
Què em sembla?
Ah, no, no, m'ho preguntaràs això?
No, són coses que tu domines i que tu estàs...
Ah, vale.
Tema cinema.
Vale.
Vinga, tres estrenes. Bèsties fantàstiques i on trobar-les, una pel·lícula pels amants de Harry Potter, una altra, La llegada, i l'última, Un traïdor como los nuestros. Comencem per aquesta, la que farà les delícies dels amants de Harry Potter. Bèsties fantàstiques i on trobar-les.
Fa 24 hores que sap que un bruixot no registrat ha deixat anar bèsties màgiques a Nova York. Sí. On és aquest home?
És el de la maleta plena de monstres, eh?
Les notícies volen.
Senyor Scamander, en sap res de la comunitat de bruixeria dels Estats Units? No deixem escapar les coses.
Ei, escolti! Aquest ou s'està obrint!
Li has borrat la memòria, oi? El nom mag.
El què?
El nom màgic, que no és bruixat.
Perdoni, nosaltres en diem magals.
Com esteu escoltant Bèsties fantàstiques i on trobar-les, la podrem anar a veure en català. I es projecta a Cinesa i a Yelmo. L'ha dirigit David Yates. Yes and no. David Yates, que ja s'ha posat al capdavant de les quatre últimes pel·lícules de Harry Potter i ara doncs es posa al capdavant també d'aquesta de Bèsties Fantàstiques i on trobar-les. I diem que és pels amants de Harry Potter, però no perquè hi surti Harry Potter, sinó perquè la trama s'ambienta en aquest món màgic que va... Bueno, que ha creat J.K. Rowling i on hi trobem, on hi ens situem, el Nova York dels anys 20, que són anys enrere de, diguéssim, de l'edat de Harry Potter, Hermione i en Ron, no?, d'aquestes edats. O sigui, que ens anem enrere. I aquesta pel·lícula ens parla del... Atents aquest càrrec o aquesta feina? El magizoòleg.
Què vol dir?
Que ets zoòleg, però ets màgic.
Ah.
Ets un mag zoòleg.
Que entens dels animals.
Sí, però, des, però dels pans...
Com animals.
No, que hi entens d'animals màgics, no?
Ah, animals màgics.
Que ets zoòleg, però dels animals,
animals màgics.
Clar, tots aquests del món de Harry Potter...
Són animals màgics.
Clar, aquell... No us en recordeu d'aquell gos de tres caps? Bueno, ja... Mm. Doncs aquest, el magizoòleg anglès New Scamander, interpretat per Eddie Redmayne, arriba a Nova York en el seu viatge mundial de classificació de bèsties fantàstiques. I accidentalment un muggle és, per aquí, aquells que no segueixen les pel·lícules de Harry Potter, un muggle és una persona no màgica. Són aquelles persones que no són bruixots o bruixotes. Doncs allibera alguns d'aquests éssers sense voler. I clar, doncs això per a Newt és un tràfic i una aventura.
Jo hauria de fer un màster abans de tornar a veure una pel·lícula d'aquestes, perquè ja ni me'n recordo. No sé si he vist un parell, de tota la saga de Harry Potter.
Jo em sembla que he vist mitja de la primera i prou.
I això és dels orígens dels orígens.
Sí, que deu no? fer 10 anys.
Sí, és una pel·lícula que s'ambienta en tota aquesta vida màgica que existia abans de Harry Potter, perquè no s'entén que abans de Harry Potter hi ha hagut altres mags. I ja existia el món màgic aquest.
Però això no deixa de ser una operació comercial. Que, a més, tu no ho has dit, però ho dic jo, que el guió està firmat per la senyora Rowling, que és l'autora de Harry Potter. Per tant, vol dir que és una operació comercial. S'ha acabat la saga de Harry Potter, perquè se n'han fet... Quantes? Cinc o sis? Cinc o sis.
Cinc o sis, no ho sé.
El mateix que passa amb
quantes? Nou? Nou?
Nou se n'ha fet de Harry Potter?
Ui, aquí hi ha un seguidor de Harry Potter.
Si no m'equivoco, perquè tampoc és que sigui fan de Harry Potter... Al principi J.K. Rowling va fer 4 llibres i després no sé si es va animar a fer 3 o 4 més. Potser dic una barbaritat i potser eren un parell, però ella ha seguit la saga parlant de novel·la, Vull dir que ell ho ha estirat més encara i potser de llibres dels 4 que van començar al principi ara n'hi ha 6 o 7.
En cinema és una producció britànica en principi, no és de Hollywood, i és de les més rendibles sagues de la història del cinema. Clar, és lògic que quan la saga se'n va cap avall, després d'aquestes pel·lícules, busquin fer el que diuen un spin-off, que és un personatge de la saga, que és aquest mella de, com has dit tu, mago...
Sí, no, perquè aquest noi, en teoria... Aquest noi, en teoria, vull dir, en teoria no, aquest Eddie Redmayne no ha sortit mai a les pel·lícules, seria una prequela, no?
Ell no, el personatge em sembla que és des de dintre, és un spin-off realment.
Sí, el personatge sí, ha sortit algun cop en alguna pel·lícula?
Sembla que sí, no, jo tampoc sóc un expert en això. El cas és que bé, una vegada Harry Potter s'esgota, doncs bueno, anem a fer una altra cosa, i l'altra cosa és aquesta. I en aquest moment ja s'han previst 5 pel·lícules.
D'aquesta?
Sí.
La continuació d'això són 5 pel·lícules més?
Sí, és a dir, s'ha fet aquesta i 4 més. I protagonitzades tot per aquest noi. Dic noi perquè sembla que és bastant jove, que a mi m'ha sobtat que l'agafessin, però es veu que ho fa molt bé, perquè era el que feia de...
La xica
danesa.
La
xica danesa.
Ah,
danesa.
Sí?
Sí. Sí.
Es va endur l'Òscar, oi, al final?
No, va ser la noia. Ell es va endur l'Òscar per quan feia de Hawkins.
Amb
una pel·lícula...
La teoria del todo.
Això mateix. Ell és un actor d'aquells que... un sap que existeix, però no se l'associa massa. I ara aquí, amb aquesta sèrie, segur que l'associaran, no? Perquè, a més, a la segona es veu que surt el Johnny Depp, a més. A la segona, la que estan rodant ja, no?
Sí, sí, sí.
És a dir, fixeu-vos la cosa, l'operació, és que han planejat les 5 properes pel·lícules, que serà en un espai de 10 anys, aproximadament. És que és de por, això, eh?
Uh-huh.
Són operacions comercials que no tenen res a veure en la part artística. Això no vol dir que la pel·lícula estigui malament, ni molt menys, eh? Perquè les pel·lícules, si triomfen per algú, és perquè estan ben fetes, també. I perquè per les destinades a un tipus de públic, doncs els nens, són pel·lícules infantils, amb animalets que en lloc de ser de dibuixos animats, són d'un tipus d'animació que són de dibuixos, i clar, doncs bé, és una pel·lícula que, mira, veurem quan dura. D'aquí 10 anys en parlarem, oi?
Bueno, abans que arribem als 10 anys segur que ja estan ideant
buscant l'any que ve,
un altre...
L'any que ve n'hi haurà un altre, i d'ahir així.
Has comentat una cosa, Àngel, que és que en aquest noi no se'l situa massa. No estic d'acord, des d'aquest parell de papers que li van... el van portar realment, el van catapultar en el món del cinema, el de la teoria del todo, però també de la xica danesa. A més, a vegades que parlem de les cara pal, cara cera, cara estrenyido, que en diem, aquest noi té uns trets característics,
sí, sí, sí,
de l'estil, com diguéssim, un Adrien Brody, no? Que són únics.
Sí, sí,
o sigui... No és ni guapo, ni lleig,
personals intransferibles.
Però és un noi molt prim, molt pàl·lid.
A mi a la noia danesa sí que em va agradar molt, eh?
Ell sí, però no li van donar l'Òscar a la noia danesa. Mm. Li van donar a la noia que surt amb ell, precisament. És curiós, oi?
Pues sí, no, perquè el paper el feia ell.
Ja hi veieu com van els premis, no? Sí, sí. No, aquest noi és veritat. Jo penso que sempre que en el cinema s'ha de tenir una cara... No atractiva, sinó personal. És a dir, hi ha un actor... Que
peculiar,
tu...
exòtica, no ho sé.
No, exòtica o no.
Doncs
poden
peculiar.
Ser bitxos que el cinema els converteix en atractius. Hi havia un actor que es deia Richard Widmark, no sé si l'heu vist, que feia uns papers horribles i tenia una cara especial, i aquest, una cara especial per fer de dolent i també per fer de bo. I aquesta cara és la que li va portar a tenir més èxit actors que eren més macos, per dir-ho d'alguna manera. I aquest té totes les característiques. No, jo deia que no es nota aquest actor. Fa pel·lícules i és bé. I de cop i volta veus que ara farà una sèrie i segur que d'aquí 10 anys, si la continua fent, perquè clar, això no serà mai, segur que serà una estrella.
Jo he vist el tràiler, però no el vaig identificar. Potser tampoc no m'hi vaig estar fixant gaire.
Aquest,
perquè...
aquest és el problema.
Però, per exemple, a diferència dels actors de Harry Potter, no? Els nanos, no? El Daniel Radcliffe, l'Emma Watson, que amb aquests papers van saltar la fama, aquest noi, en canvi, tu veus la pel·lícula i dius, ah, Lady Redmayne.
Sí.
Saps? Vull dir que sí, ja han posat ja l'estrella a la pel·lícula, no que la pel·lícula l'ha fet una estrella.
No, és veritat. Això dels nanos és molt curiós, perquè els nanos en el cinema, quan creixen, pràcticament tots desapareixen. N'hi ha molt pocs que aguantin quan ja són una mica grans. A la història del cinema, quan un nano triomfa quan té, no sé, 10 anys, a millor quan té 15 o 16 ja no, ja ha desaparegut del mapa. Recordeu, no sé, la tira, el Macaulay
Culkin,
per exemple, hi ha la tira, i aquests nanos de la sèrie, el Radcliffe mateix, està el pobre tractant... de fer pel·lícules que tinguin una personalitat i no ho acaba d'aconseguir.
En canvi, la que li ha anat molt bé és a la Emma Watson.
Sí, aquesta sí.
A ella sí li estan anant
sí.
bé.
Això depèn molt dels agents que tinguin, els artístics, i de les seves ambicions, perquè si es pensen que fent de nano continuaran fent cinema, no. Això no.
Anem per un parell de crítiques que hem trobat a mitjans d'estrangers. A IndieWire diuen que les pel·lícules de Harry Potter són tan ben concebudes que contenen infinites possibilitats per fer-ne més entrades i més pel·lícules. I això és el que passa també, doncs, amb Bèsties Fantàstiques, que recull el relleu de Harry Potter en el moment correcte i sense repetir la fórmula, sinó enriquint-la.
A mi m'agradaria...
Imagina't si ha agradat
sí,
en aquest crític.
Bueno, aquest crític, perquè el crític que la deixa per terra. A mi m'agradaria dir que la pel·lícula és britànica, no és nord-americana, i això es nota.
Però, però passa a Nova York,
bueno, ja.
Quan en realitat sempre el món de Harry Potter era un món molt anglès.
Sí, sí, per això dic, però fixeu-vos que el cinema britànic encara conserva tota la cultura britànica, així com el sistema francès també, facin el que facin, i és diferenciat. No és com el cinema de Hollywood d'aquest estil, que és una altra cosa. És diferent. Jo per això reivindico molt el cinema.
Sí, porta com un segell més com de culte.
Sí.
Oi?
Sí.
Encara que potser hi hagi, no?, que a vegades diem reals merdes, que ho sento, per l'hora... Però sí, sí. I una altra crítica, diuen que mantenir a Yates, a David Yates, el director, en aquesta pel·lícula aporta certa consistència al projecte, perquè, com dèiem, Yates ja s'ha posat al capdavant de les quatre últimes de Potter, doncs aquesta essència es manté, en lloc de canviar el director, no?, i que tiri per una altra banda.
Sí, sí, sí.
Canviem de pel·lícula?
Sí, anem a La Llegada, que també es podrà veure a Cinesa i a Yelmo.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de las lenguas romances. ¿Quieres compartirlo?
Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura.
Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto?
Son...
No es fácil asimilar una experiencia así. ¿Cuándo hicieron algo estresante por última vez?
¿Esto cuenta?
Necesitamos respuestas lo antes posible.
¿Qué quieren? ¿De dónde son?
Sí, eso acaba de pasar.
¿Qué pasa ahora?
Ahora vienen.
¿Cuántos?
Es uno de 12.
Somos un mundo sin un único líder. Es imposible negociar solo con uno de nosotros.
Debemos volver.
No hace falta que le diga que ha corrido un gran riesgo.
Una buena presentación. Todo lo que pasa depende de nosotros dos. Sé lo que dice.
¿Qué?
Ofrece arma.
No necesito una intérprete para saber lo que eso significa.
No sabemos si comprende...
La Llegada, una pel·lícula basada en el llibre La història de tu vida, de Ted Chiang. Aquí, en el paper principal, hi trobarem a Amy Adams, que interpreta a la Louise Banks, que és una professora universitària experta en lingüística, que la truquen des de la Casa Blanca, des dels serveis, diguéssim, d'intel·ligència, perquè els ajudi a desxifrar l'arribada d'uns estranys éssers, diguem-li alienígenes, perquè és com ells també en fan referència a la pel·lícula, que han arribat a 12 punts de la Terra, a 12 ciutats diferents. I ella doncs haurà de desxifrar aquest missatge que han deixat. Vindran en son de paz o en son de guerra?
És una pel·lícula inquietant, amb un tema que s'ha fet moltes vegades amb els cinemes, això de la gent arribada dels planetes, s'ha fet moltes vegades de les mil i una maneres, és a dir, d'Independence Day, a Mar, aquella de...
Encuentros en la tercera fase.
Encuentros en la tercera fase, Ultimàtum a la Tierra, des de sempre.
Clar, és que fins que no trobem res, tu, estarem així, no?
No, mira, però clar, aquí imaginant. La gràcia està en la manera com es fa. Perquè, clar, aquesta pel·lícula, a part de tot, parla de la comunicació, de com es comunica la gent amb la gent.
I del llenguatge, no?
Per això agafen l'Amy Adams, perquè és una experta en comunicació. Es pot comunicar a la gent de diferents ètnies, per exemple? No és únicament una pel·lícula sobre els extraterrestres, sinó això, no? I, a més, el director, que és un canadenc, que ha fet alguna pel·lícula que està molt bé, com per exemple Sicario, Prisioneros, està molt bé, és un home molt sobri, que no es perd amb estridències. Aquest home sap fer un tipus de cinema. Ara per exemple, està fent el remake de Blade Runner, i no sé, jo no soc massa partidari de remakes, però vés a saber com ho fa, no? Perquè clar, un remake de Blade Runner, una pel·lícula mítica d'aquelles que a l'Eva no li agrada.
Jo faig ganyota perquè em agrada molt més el llibre.
Sí,
trobo que està la pel·lícula també. És molt...
Però el llibre és més petitet. És més curtet.
Però...
La pel·lícula la van allargar.
Trobo que està molt malalt.
És el llibre del Clark, oi?
A mi no em va agradar. Eh?
Aquell, que es diu algo així com les ovejas.
Sí, les ovejas que sueñan con... o els robots que sueñan con ovejas. No? Ah, ovejas sí. Elèctriques.
És un llibre molt inquietant perquè és que l'autor, el Philip Clark, és un dels grans de la ciència-ficció, i en aquella pel·lícula, doncs, el Ridley Scott, que és el que la va adaptar, jo crec que va fer una obra emblemàtica, perquè aquella pel·lícula, en definitiva, el Blade Runner, era una pel·lícula que era un neo-noir, perquè jo dic, era una pel·lícula policíaca, perquè era un investigador que investiga, i resulta que la Femme Fatale, per exemple, és una replicant.
Sí.
És a dir, que el tio, l'autor, va agafar i va posar tots els elements del cinema negre en alguna pel·lícula que tothom diu que és de ciència-ficció. Bé, però aquesta, que és de la que estem parlant, parla d'un tema que sempre inquieta, no? Veure aviam com és la gent que vindrà d'uns altres planetes.
És home, ho és, aquesta també he vist el tràiler i...
Ara, jo aquestes pel·lícules, si no fan una reflexió humanística, filosòfica i tot això, penso que no val la pena. I aquesta és bo que va per aquí.
Doncs, com comentaven, les crítiques l'han deixat molt bé i sobretot destaquen això, de la manera com s'explica una història de... d'alienígenes, d'extraterrestres. Comencem, n'he portat tres de crítiques. El Luis Martínez del diari El Mundo diu que la primera part de la pel·lícula discorre per la pantalla de manera deslumbrante, però després diu que la segona... bueno, l'última meitat de la pel·lícula es torna molt redundant i pesada. Però bé, que la deixa prou bé. A Fotogrames també diuen que la pel·lícula és un festival de bones idees visuals con ecos de Kubrick i que Amy Adams és carne de Oscar. Vete tu a saber.
Amy Adams, a mi m'agradaria destacar-la perquè és una actriu que sembla una dona normal i corrent, per dir-ho d'alguna manera, però segons les pel·lícules que fa es transforma, i en aquesta és molt diferent a les pel·lícules anteriors que havia fet, i és realment una, potser sí que és carrer d'Òscar.
I ara, Àngel, ara que dius que es transforma, he vist el tràiler d'una que no sé si potser s'estrena la setmana vinent, que surt també la Amy Adams, que es dirà Bèsties Nocturnes. No has vist el tràiler?
No,
bueno, per internet corre el tràiler i...
ah, és diferent, segura, que aquesta.
I ja el vaig veure.
Aquesta és una erudita descifradora d'enigmes.
I l'última crítica que us portem des de Fotogrames diu que és admirable la manera en què el director s'ha apropat a la ciència-ficció, però des d'una posada en escena calculadament pertorbadora.
És aquest de Villeneuve, aquest canadenc, és molt bo.
Anem per a l'última estrena. Es tracta d'Un traïdor com los nuestros i es podrà veure només a Yelmo.
Deja de mirarle.
Es él el que no deja de mirarme.
Venga a tomar una copa. Vengan esta noche a una pequeña fiesta en mi mansión.
¿Una pequeña fiesta?
Necesito su ayuda.
¿Mi ayuda? ¿Pero en qué? Soy profesora.
Lleve esto al MI6. Dígales que es un regalo del mayor blanqueador de dinero de la mafia rusa.
¿Solo le dio esto?
Sí.
¿Le dijo que era un miembro de la mafia rusa? ¿Y usted decidió ayudarlo?
Pensé que no tenía más que entregarlo y ya está. Me dijo que sus hijos morirían si no lo hacía.
¿Y usted le creyó?
No puedo dejar de pensar en él, en su familia.
Nunca habíamos tenido un confidente tan dentro de la cúpula de la mafia rusa. Políticos, abogados y banqueros reclutados por los rusos aquí, en Londres.
¿Qué pide?
Asilo para él y su familia. El problema es que solo tratará con nosotros si usted está allí en París.
No puedo implicarme.
Ya está implicado.
Soy una amenaza para Moscú, para el Kremlin.
Basada, com deies, Àngel, ara, una novel·la de John le Carré, però, en canvi, la pel·lícula l'ha dirigit Susanna White, parla de la vida d'en Perry, interpretat per Ewan McGregor, i la seva dona, la Gail, que és la Naomi Harris, i que fa un gir de 180 graus quan coneixen en Dima, que és un mafió rus que els demana ajuda per fer arribar informació classificada als serveis secrets britànics.
Ewan McGregor també surt, no?
Sí.
Però no és l'espia rus, em sembla.
No, l'espia rus és Stellan Skarsgård.
Aquest és un dels grans malvats del cinema actual. No sé si és d'origen suec, si no m'equivoco.
Deu ser, perquè pel cognom...
Sí, sí, no, que a més l'he vist en alguna pel·lícula sueca, que ho fa molt bé. I aquest és d'aquells homes que realment té cara de malvat, saps? O sigui, encara que la cara no sé què, el mirall de l'ànima, contràriament al que diuen els refrans.
Vull dir que no ha de fer gaire esforç, no?
No, la aquest, cara no, ja... aquest ja se'n pot entrar. A mi el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és la situació de partida, que és la molt de Hitchcock, que és com el hombre que sabia demasiado i coses d'aquestes, que és un home normal i corrent que es troba en una situació extraordinària. El Hitchcock ho feia molt amb totes les pel·lícules. Posava un tio allà que era, jo què sé, un oficinista o un metge i es trobava brasilacions d'espitar l'espionatge. I aquesta és això. I llavors han agafat la novel·la de John le Carré i aquesta noia, la directora, que no és massa gran, si no m'equivoco, la Susan White, aquesta... no, només està acreditada per les pel·lícules de televisió que ha fet, coses de televisió, i per una pel·lícula sobre la niñera màgica.
És a dir, que surt aquella actriu britànica, la Emma Thompson.
Aleshores no té una experiència amb aquest tipus de cinema i se'n surt bé. És una, potser per la novel·la, potser perquè la cosa aquesta és inquietant, eh? Tu ets una persona normal i de cop i volta et trobes barrejat o barrejada amb una situació extraordinària.
I que et canvia la vida.
I què fas? Quins recursos tens? Perquè, clar, no estàs en la situació... no estàs en l'ambient dels mafiosos, no saps què fer. No estàs acostumat a badar. I llavors, clar, per això, una obra mestra d'això és Con la muerte de los talones. No sé si la recordeu, que jo l'he vist unes 10 o 12 vegades, i és una obra mestra, un home que es troba en una situació que ho foren amb un altre, etcètera. És una pel·lícula, jo penso que és recomanable.
En canvi, les crítiques no la recomanen gaire. En Iago García de Cinemania diu que la trama del film queda huérfana d'interès i sobresalto, i Antonio Trasorras a Fotogrames diu que és una pel·lícula àgil, amena, però poc sorprenent com a thriller d'espionatge.
Una pel·lícula àgil, està bé això, eh?
Sí, àgil vol dir que pesa poc.
Bé, tota la
tenim temps per la pregunta, Carme?
Sí, a lo millor tampoc no és ben bé una pregunta. És que parlàvem a la tertúlia dels curtmetratges, perquè no sé si saps, aquest cap de setmana es projecta Cines a la Mostra BOC, sí. Mostra i Premis BOC de curtmetratges. I hi havia qui recordava que abans, en els passis de les pel·lícules, prèvia a la pel·lícula, llargmetratge, es projectaven curtmetratges.
Bueno, això han hagut diverses èpoques, eh? No...
Ara no es fa, i que és una pena, perquè t'estàs allà esperant...
Ah, per això que està de costos.
Ja, clar, ara l'únic que fas és empassar-te la
publicitat.
I els tràilers, sí.
I els tràilers barrejats amb la sí. publicitat,
bueno,
perquè no es digui.
Jo et deia que era una qüestió d'èpoques, perquè... hi havia èpoques en què era obligatori passar el Nodo, després un Nodo, una revista que es deia Imágenes, que era setmanal, que era com un informe setmanal, per dir-ho d'alguna manera, i això es feia a la pel·lícula gran, al curtmetratge, i per això depenia també dels cines. No era el mateix un cinema de barri que un cinema d'estrena. El cinema d'estrena han hagut, bueno, des de que això era obligatori ho passaven a que feien abans, als anys 30 aproximadament, jo tinc programes que era, bueno, una cosa d'aquelles que...
La meva àvia sempre m'explicava que ella pagava una entrada i s'hi passava la tarda
tota la
al
tarda,
cinema,
sí.
Tota la tarda.
Bueno, jo veia sessió doble.
Bueno,
i al cinema es veia sessió
havia,
doble.
No, però sí. Hi havia cinema que... Hi havia un cinema a Barcelona, després de la guerra, als anys 40 o 50, que es deia Latino, que està al costat del Principal Palacio, del teatre. Ara sembla que li diuen teatre, principal, a sota del que era la cúpula Venus. Allà feien pel·lícules seguides, però tota la tarda. Tu podies anar a les 4 de la tarda i estar fins a les 11 de la nit, i cada vegada era una pel·lícula diferent.
I una altra cosa que deia la meva àvia, que en veia dos, i la segona acostumava a ser la bona. Que a la primera era la fluixa i la segona era la bona.
Aquí s'hi anava, perquè...
No me'n recordo.
És que, clar, és que, sabeu què passa? Que aquí estem localitzant molt a Barcelona i tot això, però, per exemple, la cosa aquesta dels barris era una cosa sensacional. I no diguem als pobles, que als pobles ja era, bueno, la cosa... Si tu te'n vas, no sé, a un poble de Girona no és el mateix que a Barcelona ciutat. Ara, vull dir que tot això que la pregunta, contestar la pregunta concretament, és que això ha variat segons les èpoques.
Però que és una llàstima, perquè són productes que no tenen visibilitat.
Ah, sí,
i que
sí,
jo entenc que comercialment no pot interessar a les sales, però els espectadors...
Però això és una qüestió,
que sí?
Això és una qüestió de l'Estat. Això diria l'Estat...
I bé, que després sempre hi ha premi de curtmetratges.
Obligar a passar un curtmetratge a cada sessió. Ja està. És molt senzill, eh? No és cap secret.
Sí que tens raó, Carme, que al final és un producte que es perd i sembla que el curtmetratge només després al públic li interessi aquell que ha sonat perquè ha guanyat el Goya, sí, perquè ha guanyat
però,
el...
Clar, llavors no la pots veure. Això passa sí. també en els festivals. Hi ha festivals de cinema que et passen sempre abans de la pel·lícula principal un curtmetratge, i altres que no.
Però per al gran públic aquest producte no existeix.
No, clar que no. Jo estic en contra de que no es passi. Jo sempre soc un defensor del curtmetratge, perquè el curtmetratge...
I realment diu moltes coses en poc temps, eh? Alguns sí. et deixen glaçat.
Sí, sí. I el curs que són obres mestres. I no estic d'acord en que sigui un aprenentatge per fer llargmetratges, que no té res a veure, eh? No. És...
Bueno, sí que els estudiants comencen molt amb el curtmetratge, sí, però també el no, que deia més, un exercici...
És per una qüestió també de...
No, però hi ha autors de curtmetratges que només fan curtmetratges.
Val,
bueno, sí, perquè després tu tries poder fer curtmetratge o llargmetratge,
sí,
o el que
sí, però
jo
refereixo que això passa fora d'Espanya, que hi ha autors, per exemple, alemanys, suecs...
Especialitzats en fer això.
Només fan curtmetratges, clar. I el curtmetratge permet fer moltes coses diferents.
Doncs avui hem fet un llargmetratge a la secció... de cinema. Àngel, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Eva, fins aquí una estona.
Fins ara.
La setmana.
Sant Cugat a fons.